Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. Bona festa de la Immaculada. Vivim avui una gran celebració, la solemnitat de la Concepció Immaculada de Maria. Aquesta tarda Ràdio Estel us acompanyarà des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb el programa Tot anirà bé, de 3 a 6, i després l'Eucaristia, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, la benedicció de la Torre de Maria, amb la primera encesa de l'Estel que la corona, i finalment una edició especial del magazín Camins. Avui és un dia també històric per a l'Església dels últims segles, una dimensió que se suma el que va ser la declaració del dogma de la Immaculada l'any 1854. També és, per exemple, el 56è aniversari de la clausura del Concili Vaticà II i el 150è de la declaració de Sant Josep com a patró de l'Església Universal. Aquesta última efemèride és tot just la que ha motivat que el papa convoqués l'any de Sant Josep, que s'ha celebrat des del 8 de setembre de l'any passat, des del 8 de desembre, perdó, fins avui mateix. La discreció i la humilitat de l'espòs de Maria ens interpel·len i ens mostren un camí per a la nostra vida. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. A banda de parlar avui de l'any de Sant Josep que s'acaba, també fixarem la mirada en la Sagrada Família, que avui escriurà una nova pàgina en la seva història. Connectarem en directe amb Sílvia Muñoz, que des del Temple d'Antoni Gaudí ens avançarà a l'última hora d'aquesta gran festa. I el papa ha assegurat aquest migdia que Déu fa meravelles en la nostra humilitat. Ho ha dit a l'Àngelus de la solemnitat de la Immaculada, unes hores després d'anar aquest matí a la plaça d'Espanya a venerar la imatge de la Puríssima. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Es clausura avui l'any especial dedicat a Sant Josep, obert pel papa Francesc el dia de la Immaculada de l'any passat, és a dir, avui fa tot just un any, amb la publicació de la carta apostòlica Patris Corde, amb cor de pare, un escrit amb el qual se celebra a nivell mundial el 150è aniversari de la declaració de l'espòs de Maria com a patró de l'Església Universal. En un missatge de Twitter, el pontífex ha expressat en les últimes hores el seu desig que en aquest temps d'Advent la intercessió paterna de Sant Josep ens mantingui sempre com uns sentinelles de la nit, atents per veure la llum de Crist en els nostres germans més pobres. La Patris Corde expressa la voluntat que té el Sant Pare d'ajudar a redescobrir la figura extraordinària del Pare putatiu de Jesús, ben propera a la condició humana de cadascú de nosaltres, amb l'objectiu que tothom pugui imitar les seves virtuts. A la carta apostòlica, Francesc comparteix algunes reflexions personals sobre el custodi de la família de Natzaret, també per fer créixer l'amor a aquest gran sant i aconseguir que tothom se senti invitat a implorar la seva intercessió. Luigi Epicocco, assistent eclesiàstic del Dicasteri per a la Comunicació, ha explicat que el missatge vol ser el reflex de la llum en la foscor que Déu aporta a través de Sant Josep.
El papa no ha amagat que l'elecció de celebrar un any de Sant Josep no és una elecció casual, perquè trobem Sant Josep a l'Evangeli, sobretot en un moment difícil, un moment de prova. Quan Jesús ve al món, ve en un context de foscor, i en aquest moment difícil, Déu posa al costat del seu fill Josep com aquella figura que el pot ajudar a superar les tenebres. Durant molts mesos, ja fa dos anys, tota la humanitat està afectada per la pandèmia del coronavirus. Podem dir que estem vivint un moment de foscor, un moment de prova. És bonic que el papa hagi volgut marcar una mica, assenyalar la figura de Sant Josep com aquella figura que ens pot ajudar a recolzar, a animar, però sobretot inspirar-nos, perquè hi ha una manera saludable de passar per la foscor i una manera que podríem definir com a desesperada, sense fe, cosa que ens pot bloquejar.
És un modo que podríem definir disperato, sense fe, que pot bloccarci.
Luigi Epicocco ha destacat que l'any de Sant Josep pot deixar importants fruits espirituals en les famílies i en les comunitats cristianes.
Sempre que el papa ens indica un esdeveniment que té un inici i un final, també ens diu que és massa poc allò que fem com a església. Per exemple, també estem vivint el temps del sínode, és a dir, que és senzillament una cosa que es pot tancar dins d'un parèntesi de temps, amb un principi i un final.
sono esperienze che in realtà devono lasciare
impronta. Es a dir, son experiencias que realmente han de dejar impronta. Per esempio, la consciència que hem pogut aprofundir a través de la figura de Sant Josep aquest any és una realitat que hem de portar amb nosaltres, fins i tot més enllà de les dates. Per dir-ho així, s'acaba l'any de Sant Josep, però queda com una mena d'espiritualitat que hem après d'aquest home, una manera de viure l'Evangeli, amb algunes coses que són absolutament prioritàries, com la vida espiritual, la capacitat de saber escoltar al Senyor, la concreció. Vaja, que podem perdre aquest temps si només el tanquem en unes dates.
Se lo chiudéssimo semplicemente con una data.
L'assistent eclesiàstic de la comunicació de la Santa Seu ha conclòs que Sant Josep impulsa amb el seu testimoni de vida la santedat de la vida quotidiana de la qual parla tan sovint el Papa.
Crec que Sant Josep és precisament el sant de la normalitat i de l'elogi de la normalitat. Bona part de la vida de Jesús es va desenvolupar a Natzaret en un context de normalitat tota i de vida quotidiana. La nostra vida està feta de rutina, està feta de coses normals, i el gran repte és fer-nos sants precisament amb aquesta normalitat, perquè en aquesta normalitat s'amaga l'excepcionalitat de l'amor, d'afrontar les proves amb confiança, de sentir-nos units. Josep no fa miracles a l'Evangeli, no mostra signes extraordinaris, però és un home responsable. És un home que es converteix en sant amb les coses bones i dolentes que li passen a la vida. En aquest sentit, crec que és un gran mestre per cadascú de nosaltres.
En questo senso, credo que sia un grande maestro per ciascuno di noi.
Aquesta celebració universal s'encarna en les diverses diòcesis del món. Per exemple, l'Arxidiòcesi de Barcelona ha organitzat aquests mesos diverses iniciatives vinculades a l'any de Sant Josep mitjançant el Secretariat Diocesà de Turisme, Pelegrinatges i Santuaris. Destaca entre aquestes propostes el Camí de Sant Josep, un itinerari de pelegrinatge presencial o virtual que es pot fer fins avui mateix a les 7 parròquies que hi ha a l'arxidiòcesi que tenen com a titular Sant Josep o la Sagrada Família, repartides per les ciutats de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Mataró, així com quatre grans esglésies diocesanes, que són la catedral, on es troba la capella de Sant Josep del Gremi de Fusters, el seminari diocesà, que té el patriarca com a patró, el santuari de Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut, i, per descomptat, la Basílica de la Sagrada Família d'Antoni Gaudí. Entre les altres activitats vinculades a aquest any destaca un senzill joc recurrent a aquest pelegrinatge que pot ajudar les famílies a participar en aquesta iniciativa diocesana, fins i tot més enllà de la commemoració, així com un joc virtual amb la façana del naixement de la Sagrada Família, on Gaudí va incloure 11 representacions del patró de l'Església Universal.
Sense distància, el compromís de Ràdio Estel sobre el panorama informatiu, social i religiós.
Passant 7 minuts i mig de 3 quarts de 2, tenim tots els ulls posats en la Sagrada Família, que escriurà avui una nova pàgina de la seva història amb la inauguració de la Torre de la Mare de Déu. Tot i que els actes centrals seran aquest vespre amb la missa, la benedicció de la Torre i l'encesa de l'Estel, aquest matí ja han començat diverses activitats amb un cerimonial de cultura popular a l'interior del temple. Ho està seguint la nostra companya Sílvia Muñoz des d'allà i connectem en directe. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Les entitats han actuat a l'interior del temple amb els seus balls tradicionals, amb un ambient emotiu, festiu i de festa major. Gegants, sardanes, castellers han actuat a l'interior del temple i s'han posat en portada en un dia tan especial com transcendental. Hi ha hagut un parlament de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. El temple ha estat pràcticament ple de ciutadans que han vingut amb invitació prèvia i han decidit acompanyar en aquest dia tan especial per tota Barcelona. Entre les autoritats, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, han encapçalat la cerimònia. També estaven presents el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Albert Batlle, i la diputada del Parlament i regidora, Elsa Artadi. L'acte central, però, serà aquesta tarda, a les 6, amb una eucaristia oficiada pel cardenal Omella. A un quart de 8 del vespre, la posterior benedicció de la torre, i en acabar serà l'encesa de l'Estel. Segons hem pogut saber, quan el cardenal beneeixi la torre, el tercer espargiment de l'aigua, l'Estel s'encendrà automàticament i quedarà oficialment inaugurada la Torre de Maria. L'hora exacta és difícil encara de saber, pel que ens han pogut comentar. El vespre està prevista, pel que fa a l'assistència d'autoritats, entre d'altres la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. També hi estarà present el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni.
Moltíssimes gràcies, Sílvia, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família. Nosaltres seguim a partir de les 3 ja amb la programació especial. Que vagi bé. I el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha destacat avui en una entrevista al matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà que aquesta gran obra és patrimoni de tothom més enllà de la diversitat de gustos.
Barcelona pot agradar o no pot agradar. Hi pot haver defensors i detractors com tota la vida. El que sí és que un gran tant per cent que supera el 80% després d'haver fet estudis inclusius de l'opinió de la ciutadania se la sent com molt pròpia.
Esteve Camps ha comentat també que la jornada d'avui és religiosa i alhora oberta a tota la ciutadania més enllà de les creences. Recordem que el cardenal Omella presidirà la missa solemne, com ara ens deia la Sílvia, a les 6 d'aquesta tarda, amb transmissió en directe per Ràdio Estel. I el papa ha assegurat aquest migdia que Déu fa meravelles en la nostra humilitat. Durant l'Àngelus de la Solemnitat de la Immaculada, Francesc ha recordat a partir del relat evangèlic de l'anunci de l'àngel a Maria que el Senyor no necessita grans mitjans ni les nostres habilitats sublims, sinó la nostra humilitat, la nostra mirada oberta a ell i als altres. Des de la finestra del Palau Apostòlic i davant de la gent que hi havia a la plaça de Sant Pere, el pontífex ha destacat que rebre grans elogis, honors i felicitacions de vegades té el risc de despertar l'orgull de la persona. Recordem que Jesús no és tendre amb els qui van a buscar la salutació a les places, l'adulació o la visibilitat. Maria, en canvi, no s'enalteix, sinó que queda fascinada.
Maria, invece, no s'hi exalta, ma s'hi turba.
En lloc de sentir-se afalagada, experimenta la sorpresa. La salutació de l'àngel li sembla més gran que ella mateixa. Per què? Perquè se sent petita per dins i aquesta petitesa, aquesta humilitat, atrau la mirada de Déu.
Piccola dentro. E questa piccolezza, questa umiltà, attira lo sguardo di Dio.
Aquest matí, una mica després de les 6, el papa ha fet una matinera visita privada a la plaça d'Espanya de Roma, on ha venerat la imatge que hi ha de la Mare de Déu sota l'advocació de la Immaculada, precisament patrona d'Espanya. Francesc ha demanat a la Mare de Déu el miracle de guarir els pobles que pateixen durament les guerres i la crisi climàtica, com també el de la conversió perquè dissolgui el cor de pedra dels qui posen murs per allunyar-se del dolor dels altres. Després, el pontífex ha visitat la Basílica de Santa Maria la Major.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Breument us comentem que el papa va nomenar ahir José Ignacio Munilla bisbe de la diòcesi d'Oriola, Alacant, i el capellà Jesús Pulido bisbe de Còria, Càceres, Extremadura. Munilla és des del 2010 titular de la diòcesi de Sant Sebastià. Per la seva banda, Jesús Pulido, director de la Biblioteca d'Autors Cristians, la BAC, fins ara, ocuparà una seu que estava vacant des del febrer del 2020. I recordem, per acabar, que la comunitat ecumènica de TZ serà a Barcelona per celebrar aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família, precisament, una pregària internacional. La trobada comptarà amb la presència del prior d'aquest grup ecumènic, el germà Alois, i altres membres de la comunitat. L'acte es transmetrà per streaming des de la Sagrada Família i la Pastoral amb Joves de Barcelona. Fins aquí l'actualitat sense distància. Una part de l'equip de Ràdio Estel ens traslladem ara a la Basílica de la Sagrada Família. Us acompanyarem tota la tarda. I ara us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Avui no farem sense distància a la tarda perquè coincidirà amb l'hora de la missa. Us hi esperem. No perdeu la nostra sintonia. Adéu-siau.
I esperança per a la ciutat i el món. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que la inauguració de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família permet sumar complicitats amb el teixit social. Aquest estel lluminós, símbol de Maria, s'alça per portar llum i esperança a tota la ciutat i al món, assegura el cardenal arquebisbe Joan Josep Omella. El president delegat de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, Esteve Camps, ens explica què representa aquesta inauguració.
Representa molt, però a part de representar molt per sortir d'aquesta crisi, el que sí representa és que aquest
temple expiatori de la seva família, que ens dona una primera façana, que és la façana del naixement, l'inici de la vida, i una façana de passió, que és el final de la vida de l'home, ara ens està anant a lo que realment ens porta llum a la nostra existència, que és Maria, amb la seva llum que ens il·lumina.